cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa perico 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Si vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Bon dia a tots. Us parla el Marià Rajoy, el president del govern de tots els espanyols. Que soni, pets, que soni.
Que no et pugui agradar, de deixar anar una altra mentida en la teva mida. Pode que ja...
I avui quiero començar el Zona Mixta amb una cançó del grup musical Los Pets, Los Pedos, vaya. Sí, sí, bueno, quizás huele tan mal como mi discurso de ayer. Esta canción se titula Po, miedo en castellano. Y mire usted, si eso es que realmente, eso es, bueno, podríamos decir que realmente es lo que tenemos en Madrid, lo he de reconocer. Tenemos miedo, tenim po. ¿Po por qué? Bueno, el po por qué me ha quedado un poquitín Mourinho. Sí, sí, mire usted, bueno, dejando las bromas aparte, quiero decir, les voy a decir que tenemos po porque no volem quedarnos sin los catalans. Sois muy importants per Espanya. Ayer me vaig baixar els pantalons diciendo que yo creo más en Cataluña que vosotros mismos. En fin, yo solo hoy quería dejar claro y estoy dispuesto, dispuestísimo a hacer que seáis más felices perquè me estimo a Catalunya. Catalunya té un color especial i diuen les sardanes que teniu un color molt especial. Vosotros creéis que os dejaremos ir así como así. Mire usted, si las pistas de esquiar que tenéis en Baqueira son excelentes, la Sagrada Familia, el club de fútbol que se llama Español, el Pan Tumaca, lo tenéis claro, lo tenéis claro. Tenim por porque en vist que aneu en serio. De hecho, tengo tanto miedo, tanto miedo como los merengues, mire usted, los merengues ayer en la segunda parte. Sí, sí, mire usted, al final mi equipo pasó, pero no veas cómo estuve de cagado. Y el miedo que tienen hoy los culés. ¡Ay, el cholo! Mire usted, pues nada, gente, nada más por mi parte. Seguiremos dialogando, pero tened una cosa clara, catalanos. Si Messi es Dios, la Constitución es la Biblia. Y lo de ayer va a misa.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Bé, Madrid i Chelsea a semifinals, jornada d'infart ahir a la nit a la Champions. Màxima tensió, màxima emoció i incertesa fins al xiulet final. El Madrid va estar a prop de la pròrroga davant d'un Borussia que el va posar contra les cordes. El Chelsea, per la seva part, va donar la volta a l'eliminatòria i va deixar cau el multimilionari Paris Saint-Germain amb més coratge que a futbol. Semblava que els partits d'anada havien marcat diferències insalvables, però a l'hora de la veritat, els semifinalistes es van decidir in extremis. Els d'Ancelotti, sense Cristiano, van fregar la tragèdia quan els alemanys van arribar al descans amb un 2-0 al marcador. La sort que van tenir, però, és que l'equip de Klopp és una ombra del que va arribar a la final la temporada passada i, a sobre, no es va veure tampoc la millor versió de Robert Lewandowski. El polonès va estar lent i sense recursos en atac. El Madrid, a la defensiva, sense brillantor ni personalitat, ja és a semifinals gràcies als gols que va fer en el partit d'anada al Bernabéu. I mentrestant, a tot això, Mourinho ahir a la nit també era un home molt feliç. Amb un equip discret que té poc futbol, ha arribat més lluny del que podia imaginar-se. Per contra, aquest multimilionari PSG no va saber mantenir l'avantatge de 3-1 i sense Ibra va caure amb més pena que glòria. Però aquests dos partits van ser només un aperitiu del que ens espera avui. La Champions es juga amb el cor i es defensa amb ungles i dents. Segur que aquesta nit, tant a Madrid com a Munic, tornarem a veure dos partits d'aquells que fan afició. Vagi per davant que veurem avui al Calderón un xoc de trens, dos estils enfrontats i dues maneres d'entendre el futbol ben diferents. La força contra la tècnica, l'agressivitat davant l'estratègia. Grans individuals davant d'un bloc sòlid. L'Atlètic de Madrid es deixarà la pell, conscient que la intensitat i l'esperit de sacrifici poden ser les seves millors cartes. El Barça sortirà a intentar marcar primer, ja que en cas contrari el partit pot ser un infern pels de Martino. I també cal valorar, en la seva justa mesura, la passió que es viurà avui a les grades del Calderón, que donarà oxigen i ales als seus jugadors. La clau pot estar en els primers minuts. El Barça no s'ha de deixar vasallar per aquesta agressivitat que imposarà el conjunt de Simeone. El Barça ha de ser molt conscient que, com a mínim, necessita marcar un gol per arribar a semis. I el Barça avui ha de ser el Barça. No ha de perdre el cap i ser fidel als seus principis. Aquest recent 3-4 al Bernabéu a la Lliga és tot un avís pels matalassers i marca el camí pels blaugranes. Aquesta nit es patirà, però no es pot fallar. I deixeu-me que us digui que el triomf en patiment té un valor afegit i deixa millor sabor de boca.
Jo us vull parlar avui del poder de la felicitat. Així podria titular les quatre paraules que avui deixaré anar abans d'iniciar aquest nou Zona Mixta. El poder de la felicitat és el que tenen, per exemple, en les seves botes els jugadors de futbol. Ahir, avui i demà. Sempre ho hauré pensat, com el que faci una bota de futbol pot generar o destruir felicitat amb tanta facilitat. És curiós, però en el futbol hi resideix una afició i un entreteniment que va més enllà d'un simple esport. El futbol es pot viure amb diferents nivells de passió, però hi ha una gran majoria a la qual el que faci el seu equip l'afecta en la resta de coses del seu dia a dia. Vaja, quan perd el Barça, per exemple, aquella tarda de dissabte a Valladolid, segur que molts els va amargar el que ja restava de cap de setmana. Quan, per exemple, el Madrid va caure al Bernabéu enfront del Barça, el mateix del mateix, segur que els blancs el dia següent estarien amb el cap cot. I això es pot confirmar també amb estadístiques, com, per exemple, els índexs de natalitat. No és d'estranyar que 9 mesos després d'una gran nit de futbol neixin molts petitons aficionats a aquell equip de futbol que 9 mesos abans va aconseguir alguna cosa important. No vull oblidar, però, que hi ha gent que no és tan apassionada, aquella que diu: ei, que jo sóc del Barça, però si perd a mi, pam, a mi no m'afecta. Però jo en aquest editorial, i ja acabant, vull fer referència a tota aquella afició que veritablement té un gran sentiment per uns colors, aquella afició que, depenent de si entra o no entra la pilota, són més o menys feliços en les seves respectives vides. El futbol és així de màgic i només cal veure o imaginar-se en com un aficionat celebra un gol, ja bé sigui a casa seva o ja bé sigui a un estadi. Ens hem vist alguna vegada celebrant un gol d'una manera tan esbojarrada? M'agradaria que més d'algú es posés una càmera i es mirés quan celebra algun gol. També cal fixar-se en les reaccions quan encaixem algun gol I ahir, per exemple, la bota esquerra de Mkhitaryan, a veure si ho he dit bé, si hagués estat més fina, hagués fet feliç als centenars de milers d'aficionats del Dortmund que n'estaven pendents. Però la pilota va anar al pal i els que van ser feliços van ser els blancs, que ja estan, com ens deia el Marc, a semifinals. I avui, d'estar a semis o no estar-ne, de ser més o menys feliços, en dependrà en gran part de les botes de Messi, Neymar, Iniesta, Cesc, etc. per un costat. I en les botes de Diego Costa, si juga, que ho té complicat, Villa, Coque, Thiago, Adrián, per un altre costat. O no només les botes, potser també els guants, sí, els de Courtois o Pinto. Potser també a les banquetes hi haurà alguna cosa en joc. En fi, avui novament milions de persones i milions d'estats d'ànim variaran en funció del que vulguin els 22 protagonistes que saltin a la gespa. Una genialitat, un error, un moment d'inspiració. El futbol és així de gran i la felicitat, gent, no sempre és per tothom.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta...
Doncs què tal? Benvinguts a una nova edició del Zona Mixta i en aquest dimecres, dia 9 d'abril, doncs, com ja sabeu, tornarem a començar una nova edició del Zona Mixta repassant els titulars més destacats del dia.
Tot seguit coneixerem quin és el tema del dia, de què es parlarà avui a taula. Avui, novament, la Champions torna a ser protagonista.
A més, també connectarem amb l'Ignacio Miguelet per conèixer l'última hora del Real Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'última hora del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
I cap a 2:45 del migdia, temps de tertúlia. Avui amb Rafa Riverso de Tutto Sport y Mundo Deportivo. Atenció a l'estrena de Pitu Abril, presentador de la porteria de BTV i columnista Mundo Deportivo, i Héctor Ruiz, company de Gol Televisió.
I deixa'm que et digui que l'Héctor Ruiz també amb molta sang mata la cera, eh? I ja sí. Per acabar el sumari, recordar-vos que un cop acabi la tertúlia, al final del programa també repassarem l'agenda de l'IA, que avui arriba amb Champions League, com ja sabeu, però també amb altres esdeveniments d'interès.
Els titulars.
El Futbol Club Barcelona juga aquesta nit al Vicente Calderón al ser o no ser Europa.
Amb l'1-1 de l'anada, els del Tata Martino estan obligats a marcar el camp de l'Atlético de Madrid si volen estar a les semifinals de la Champions League.
En la prèvia d'aquesta tornada de quarts de final parlaven els dos entrenadors en la ja habitual roda de premsa del dia anterior a partit.
Simeone apuntava ahir que la d'avui serà una lluita entre dues idees de futbol i que ja es veurà quina és la més forta.
El propi Tata Martino també coincidia, apuntant que els dos equips juguen amb un estil oposat i que es coneixen de memòria.
Al mateix temps, el tècnic argentí afirmava que el passi a semifinals està en repetir la darrera mitja hora de joc del partit d'anada.
El partit d'aquesta nit cal destacar que el Cholo Simeone ha inclòs a la llista de convocats a Diego Costa, però n'ha deixat fora el turc Arda Turan.
Pel que fa al costat blaugrana, destacar que el d'avui serà el partit número 500 amb la samarreta del Barça per Andrés Iniesta.
Sobre la darrera hora d'aquest encontre, com sempre, en sabrem més de la nona mà del nostre company David Serra.
I a la mateixa hora que aquest emocionant atlet L'Atlètic de Madrid-Barça jugarà també a l'interessant Bayern de Munic-Manchester United.
Recordem que els de Pep Guardiola van empatar 1-1 el partit d'anada i que en aquesta tornada no podran jugar ni Javi Martínez, ni Sven Steiger, ni tampoc Thiago Alcántara. Els dos primers per sanció, el tercer està lesionat.
Aquesta nit es coneixeran, doncs, els dos semifinalistes que acompanyaran el ja classificat Real Madrid i Chelsea.
Els de Carlo Ancelotti queien per 2-0 al Signal Iduna Park davant un Borussia Dortmund que va tenir a tocar la remuntada en una segona part en què va gaudir de forces ocasions per marcar el tercer gol.
En aquest partit no hi va participar Cristiano Ronaldo, el portuguès lesionat al seu genoll. Malgrat veure com es complicava l'eliminatòria, no va poder disputar ni un sol minut de l'enfrontament.
Amb el mateix patiment va acabar passant a semifinals el Chelsea de Mourinho. Els Blues van imposar-se per 2-0 al Paris Saint-Germain gràcies a un gol de Dembaba en els darrers instants de la contra.
Mentrestant, i allunyats de l'enrenou Champions, l'Espanyol avui han tornat a la feina.
Els de Javier Aguirre ahir gaudien d'un dia de descans i aquest mateix matí ja han tornat a entrenar-se. Ho han fet en una sessió preparatòria a porta oberta a la ciutat esportiva d'Ani Harker.
Com sempre, tota la informació en clau blanc i blava ampliada de la mà de l'Ignacio Miguelet.
En bàsquet, després de la destitució de Borja Comenja, com a tècnic del primer equip, la Bruixa d'Or escollia Pere Romero per ser l'encarregat d'intentar guiar els manresans cap a la salvació.
I I a la NBA, Ricky Rubio era el principal artífex dels triomfs dels Minnesota Timberwolves sobre el San Antonio Spurs 110-91. El base del Masnou anotava 23 punts i repartia 7 assistències davant els líders de la conferència Oest.
En Fórmula 1, Nico Rosberg, que era el pilot més ràpid en la primera jornada de test que ahir començava en el circuit de Bahrein, Nico Hülkenberg marcava el segon millor registre, Fernando Alonso era tercer.
Són els primers tests que se celebren aquesta temporada en el mateix circuit on s'ha disputat un gran premi. Això també passarà molt meló després del Gran Premi d'Espanya que es disputarà el proper 11 de maig.
I mentrestant, Nani Romà, amb marejos i vòmits des del dilluns, decidia tornar cap a casa i abandonar la tercera etapa de l'Abu Dhabi Challenge Desert, prova puntuable per a la Copa del Món FIA de Rally Cross Country.
Marc Coma és el líder d'aquesta prova en la categoria de motos amb 1 minut i 31 segons sobre el portuguès Paulo González. Barreda és tercer i Viladoms quart.
En ciclisme, l'alemany Toni Martin era el vencedor de la segona etapa de la Volta al País Basc, en final a Urdasubi.
Per la seva part, Alberto Contador mantenia el liderat conservant els 14 segons d'avantatge que li va treure a Alejandro Valverde en la primera etapa.
En futbol sala, el Barça feia bons els pronòstics i passava a la final de la Copa del Rei en derrotar l'Umacom Saragossa per 6-2 en el partit de tornada de semifinals.
A l'anada, els blaugranes ja havien guanyat els aragonesos per 2-6 i seran, doncs, a la final del proper 4 de maig a Bilbao davant el Pozo Murcia, que es desfeia del Rio Renovables.
I finalment, el millor nedador d'Austràlia de tots els temps, Ian Thorpe, es troba ingressat a la UCI d'un hospital de Suïssa a causa d'una greu infecció que li podria comportar la pèrdua de la mobilitat del braç esquerre.
Segons informen fonts properes, Thorpe hauria contret la infecció després d'haver-se sotmès a una intervenció quirúrgica en el mateix hospital.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Vinga, va, ens asseiem a taula. Avui ens costarà per això estar asseguts i sense nervis, perquè déu-n'hi-do quin dimecres ens espera, perquè avui, si ens asseiem a taula, podem parlar del patiment d'ahir del Real Madrid davant el Borussia Dortmund i del partidàs d'aquesta nit entre l'Atlético de Madrid i Futbol Club Barcelona.
Com bé dius, David, molts nervis i moltes preguntes. Serà capaç el Barça d'aconseguir la classificació?
O serà l'Atlético qui donarà la sorpresa?
I d'altra banda, en un nom propi, jugarà Diego Costa o no ho farà?
Ahir no es va entrenar. Ho tindrà complicat, eh? I, per exemple, també ens podem preguntar, aquells que són més friquis del futbol, en quin esquema i quins jugadors sortirà a jugar Martino?
Bé, no cal ser massa friqui tampoc per comentar-ho, perquè ara en aquests darrers, en aquestes darreres hores es parla de Cesc com a fals nou, Messi en banda, per tant, alguna sorpresa en aquest 11. I d'altra banda, David, avui molts també deuen estar comentant encara doncs el desastre de partit que va fer ahir el Madrid al camp del Borussia Dortmund.
Ens ho deia la Rajoy abans, que fins i tot el president del govern va estar patint, i això que estava... Es veu que estava al Congrés dels Diputats, però clar, mentre alguns parlava i també estava al mòbil, això va passar, i també devia estar veient la tele, perquè li interessava molt el que ahir es deia al Congrés
dels
Diputats.
Segur que sí. Ens interessarà i molt també saber què en diuen els nostres tertulians avui del partit d'ahir, però també del partit d'avui, Ho farem vora 2:45 del migdia, amb en Pitu Abril, en Rafa Riverso i l'Héctor Ruiz. Estarem doncs, molt pendents també de les seves paraules, perquè avui hi ha moltes coses a dir. Com també, David, hi ha coses a dir de l'Espanyol, avui no ens n'oblidem,
Sí, l'Espanyol avui ha tornat a la feina, ha parlat Víctor Sánchez, i un Espanyol que no ens equivoquem, si no puntués d'aquí a final de temporada, podria ser equip de segona divisió, seria un desastre.
Seria un desastre però, i molt complicat que passi això.
Han d'anar pels 3 punts aquesta setmana, són conscients, han tingut partits molt complicats, juguen contra el Rayo, és un rival a priori davant el qual l'Espanyol pot guanyar a Cornellà.
Tot i que el Rayo també està a l'alça. Escolta, fem una petita pausa i tornem ja ara sí amb l'última hora d'aquest Espanyol de la mà de l'Ignacio Miguelet per saber com està tot plegat a Can Perico, i també tornarem a l'última hora del Barça de la mà d'en David Serra per saber doncs, aquestes hores prèvies al partit com s'estan vivint.
Vinga.
No marxeu, Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FM Zona Mixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 2:15 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 2:15 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Que per què aposto sempre a goldenpark.es? Molt fàcil. És una casa d'apostes d'aquí. Tens tots els esports. És molt fàcil fer les teves apostes. Fan promocions cada setmana. I si tens algun dubte, et contesten al moment. goldenpark.es. Registra't ara i aconsegueix el teu bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Consulta les condicions a la nostra web. goldenpark.es. Esports, casino, bingo, pòquer. La sort et somriu.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa de esports amb passió. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb aquesta connexió blanquiblava, com sempre, a parlar d'aquest Reial Club Deportiu Espanyol. Ens allunyem de la Champions i tornem cap aquí, cap a Barcelona, per tractar l'actualitat del club blanquiblau, que avui, si no estic equivocat, ara ens ho explicarà el Miguel, tornava a la feina. Ignacio, molt bona tarda, què tal, com estem?
Bona tarda, què tal?
Bueno, avui novament sessió preparatòria per seguir preparant-se, mai millor dit, a aquest partit de diumenge enfront del Rayo Vallecano, no?
Efectivamente, todavía queda mucha semana por delante, pero sí, después de que los hombres de Javier Aguirre descansasen ayer martes, hoy miércoles volvían a las 10:30, un entrenamiento bastante larguito, que ha durado casi 2 horas a puerta abierta. Se ejercitaban en la ciudad deportiva Dani Jarque, con la noticia, o más que noticia, ya deja de ser, continuamos con Héctor Moreno entrenándose al margen, hoy ha hecho trabajo específico en el gimnasio y continúa recuperándose de esa lesión en el coxis que sufrió en el derbi, ya queda atrás, pero poquito a poco se va recuperando de esta lesión. Veremos a ver cómo evoluciona, porque la semana es larga, todavía tenemos hasta el domingo para preparar el importante choque que nos enfrentará el Rayo Vallecano el domingo a las 9, y como te digo, semanita larga, todavía queda tiempo para preparar, y de esto hablaba Víctor Sánchez, el hombre encargado de atender a los medios de comunicación hoy. Hoy es de esos días, también te digo, de los que no te puedo traer un corte de voz porque me he liado, David,
bueno,
lo siento.
Bueno, no hay problema.
Si quieres, te traslado sus palabras como pueda.
Tú explica y luego supongo que a la tarde en Pericos Online podremos acabar de escuchar al jugador de Rubí, pero explica un poco qué es lo que ha dicho Víctor Sánchez hoy en rueda de prensa.
Sí, efectivamente, en Pericos Online lo podréis escuchar, pero te comento, porque se le preguntaba, sobre todo por el objetivo, ahora que el español parece... más bien le preguntaban, la permanencia hay que sellarla. Decía, sí, es verdad, llevamos 2 partidos seguidos intentando sellarla, no ha podido ser, y esperemos que se haga efectiva frente al Rayo este domingo. Y ahora, más allá, ¿en qué pensamos? En Europa, es complicado, así que Víctor Sánchez continúa con la dinámica de todos los jugadores, pensando en seguir sumando, en seguir pensando partido a partido, sumar esos 3 puntos. Y luego se le ha preguntado también por el tema de que el español puede ser juez de la Liga. El último partido nos enfrentará al Real Madrid, cosa que Víctor le quitaba importancia, aseguraba que irían a por los 3 puntos, irían a ganar el partido, y que si el Madrid gana o no gana depende de todo lo que haya hecho en la campaña y no únicamente de ese partido. Sí, también sí. Es verdad, añadía Víctor, que siempre hay suspicacias, siempre se puede hablar, bueno, maletines y demás cosas cuando acaba la temporada. Víctor sí se decía que hay mucha gente que habla de esto sin saber exactamente de qué habla y que no hay que hacer caso, que lo que diga la gente no les duele, que ellos seguirán trabajando para conseguir esos 3 puntos en cada partido.
Bueno, siempre se acostumbra a hablar de esto de los maletines, y más en equipos que están en una zona tranquila, en que ya ni se juegan entrar en Europa ni bajar a segunda división. No creo que sea el caso del Español, ni mucho menos que se juegue a maletines los puntos que quedan de aquí a final de temporada. Ignacio, mañana vuelven a entrenarse, supongo.
Sí, efectivamente, mañana volverán a los entrenamientos, 10:30, puerta cerrada. Todavía tendremos el viernes y el sábado, que el sábado será previa, con Javier Aguirre, que nos dará a conocer la lista de convocados.
Bueno, pues a ver si en aquestes segona sessió gairebé podrien dir de la setmana podem tornar a veure ja Héctor Moreno amb el grup. Veurem si és una de les incògnites de cara al dia de demà o si seguirà exercitant-se al marge. Ignacio, demà tornem a parlar amb tu i a veure si tenim protagonista. Avui el Víctor Sánchez el podrem escoltar més tard aquí a Radio Estel, però per ja a les 7-8 de la tarda a Pericos Online.
Perfecto, pues sí, os esperamos a todos a las 7:30.
Vinga, una abraçada. Adéu, Ignacio.
Un abrazo, chao, chao.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Connexió Blaugrana. Tot el camp
és un clam. Vinga, ja hem conegut l'última hora de l'Espanyol i ara toca també fer el mateix amb el Futbol Club Barcelona, i com sempre ho fem de la mà d'en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, com s'estan vivint aquestes últimes hores abans de l'enfrontament d'aquesta nit al Calderón?
Doncs avui matí tranquil després de l'entrenament d'ahir a la tarda al Vicente Calderón, i és que ara hi ha aquella típica calma prèvia a una gran tempesta, no? Perquè aquesta nit a 8:45 del vespre el Barça es jugarà a arribar per 7ª vegada consecutiva a les semifinals de la Champions League.
Una fita, doncs, que sembla una bogeria, quan t'ho comenten. D'altra banda, els convocats pel partit no els sabrem fins aquesta tarda,
Això mateix, aquesta tarda el Tata Martino donarà la llista definitiva de 18 jugadors convocats, ja que en són 21 els que estan concentrats a Madrid. L'única novetat que hi podria haver seria si Carles Puyol rebés l'alta mèdica i pogués entrar en aquesta convocatòria definitiva.
Sens dubte, el d'avui és un dels partits més importants que queden, ja, o que s'han jugat també fins ara.
I tant, i els jugadors en són conscients. Cesc parlava ahir de les possibilitats del Barça, i tot i que preveu un partit complicat, diu que l'equip té qualitat i ganes per passar l'eliminatòria.
Estamos más que capacitados para darle la vuelta a esto. Sí que es cierto que tienen una pequeña ventaja, pero quedan 90 minutos, al igual que ellos pudieron marcar un gol en el Camp Nou, nosotros podemos marcar aquí, lo hemos hecho durante todos los años, y bueno, va a ser un partido difícil, un partido en el que tenemos que ser muy valientes y muy Barça, más que nunca, pero en ningún caso tenemos que salir con miedo ni pensar que si perdemos tiene que ser un fracaso, porque este es el primer síntoma de un perdedor. Nosotros tenemos que salir con la cabeza bien alta, a disfrutar del juego, a competir bien, como bien he dicho, y a dar pues una alegría a la afición culé.
I un altre dels que parlava ahir era l'entrenador, Gerardo Martino.
Això mateix, el Tata Martino. Una de les preguntes que li van formular va ser si firmaria un 1-1 i anar a la pròrroga. L'entrenador blaugrana responia això.
En definitiva, lo que necesitamos es jugar mejor que el Atlético de Madrid y ganar el partido. Esas situaciones de conformismo siempre está ligada a una situación y un análisis del juego que generalmente es desfavorable, y entonces uno termina conformándose con esta situación que vos me presentás, pero a priori aspiro a jugar mejor que el rival y a poder ganar.
També parlava David, el Tata Martino, d'un dels noms propis pel partit d'avui, Diego Costa.
Diego Costa, que després d'aquell no es pogués entrenar, el tècnic blaugrana va dir que és un dels jugadors que qualsevol entrenador vol fer jugar encara que no estigui al 100%. I per això diu que ell hi compta pel partit, que si no juga, l'equip s'adaptarà al davanter que jugui, no? Però que té en compte que Diego Costa pot jugar.
També Martino parlava d'una mica el camí a seguir, en el partit d'avui.
Sí, parlava de la clau, que seria jugar com els últims minuts al partit d'anada de la setmana passada.
Debemos intentar por el mismo camino que hemos hecho la última media hora de la semana pasada y ver si lo podemos extender mucho más a lo largo de los 90 minutos. Seguramente que no va a ser fácil, pero también es cierto que si en el momento que podemos marcar superioridad tenemos suerte de marcar un gol, a lo mejor podemos jugar un partido distinto a lo que se ha visto en los cuatro anteriores.
I del que també parlava i Tata Martino era de Messi, d'un home que avui ha de ser també molt important pel Futbol Club Barcelona.
Això mateix, perquè Messi no ha marcat encara contra l'Atlètic de Madrid aquesta temporada en cap dels quatre partits jugats. Tot i que diu que l'astre argentí ha de ser decisiu en aquest partit, el que diu també és que no és necessari que marqui gols perquè sigui decisiu, no? Que té moltes altres maneres de ser-ho, molta qualitat, bàsicament.
Exacte, sí, estic molt d'acord amb el que deia ahir el Tata Martino. Ja per anar acabant, David, m'agradaria que parléssim d'un tema que va sorgir doncs, en les darreres hores d'ahir sobre la gespa del Vicente Calderón.
Doncs ja he sabut que el Barça li preocupa molt com està la gespa, no? De si es rega, si no es rega. Doncs ahir es va queixar de que l'altura de la gespa a l'estadi Matalassé era més alta d'aquests 3 centímetres màxims que permet el reglament de la UEFA. Per això, després d'ahir a la tarda, ja es van veure algunes imatges a la televisió que estaven tallant la gespa després d'aquest entrenament blaugrana. El que sí que no accepta l'Atlètic de Madrid, però, és que regui el terreny de joc a la mitja part.
Doncs bé, cadascú començant a jugar ja les seves cartes, però sens dubte també, si seran decisius Diego Costa i Messi, m'atreveixo a dir que la gespa i l'estat del terreny de joc serà tan o més decisiu que aquest parell de cracs. David Serra, escolta'm, ho deixem aquí, però ens escoltem demà i tant de bo sigui ja parlant del possible sorteig de divendres, eh?
I tant, ja tinc ganes que comenci el partit.
I tant, jo també. Una abraçada ben forta i ens escoltem demà.
Una abraçada, fins demà.
Doncs vinga, ara 2:34 minuts. David Casany, fem una petita pausa i tornem ja amb la tertúlia.
Molt petita, eh? Tenim la tertúlia aquí, que avui és bueno, tan o més emocionant com el partit d'aquesta nit.
I tant. Fins ara, no marxeu.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. La tertúlia del Zona Mixta.
Vinga, anem amb la tertúlia d'aquest dimecres. Jo crec que no m'equivoco quan dic que serà tan emocionant. Bueno, vinga, va, no siguem tan exagerats. L'emoció la deixem per la nit, però avui analitzarem una miqueta què pot passar al Vicente Calderón. Ho farem, entre d'altres, amb el Rafa Riverso de Tutto Sport, del Catenaccio Punès, i també que té un blog al Mundo Deportivo, un blog d'opinió. Rafa Riverso, molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom. Què tal?
Ambient de futbol,
Sí, sí. Esta noche vamos a ver un partidazo. No sé si tan emocionante a lo mejor como el de ayer. El del Borussia, la primera parte sí que nos gustó bastante. Esta noche a ver si el Barça decide de romper el partido.
Veurem què passa. Jo signaria també veure un partit tan emocionant com el d'ahir, Saludo ja també a l'Héctor Ruiz, de Gol Televisió, i una mica la vessant també matalassera de la tertúlia. Héctor, molt bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escolta'm, avui què? Quines esperances hi ha dipositades en l'Atlètic de Madrid? Moltes, poques, il·lusió més que bé, sentiment de necessitat de passar? No sé, explica'ns quines són les vostres sensacions.
Bueno, tant com a sentiment de necessitat de passar, bueno, la temporada està anant com està anant. En realitat, l'objectiu a Champions ja està complert, però bueno, per què no? Ja ho deia el Gavi a roda de premsa, és la temporada de nostres vides, és el moment de nostres vides, doncs s'ha d'aprofitar i confiança màxima. L'equip ha demostrat durant tot l'any, i ja des que el va agafar el Xolo Simeone, que és un equip que és bastant fiable, tot i que som conscients, no?, del que hi ha davant, del potencial del Barça, però està clar que, a més de la il·lusió, també hi ha un fonament futbolístic com per poder pensar que es pot passar a l'eliminatòria.
Uh-huh. Bueno, això en quant a l'opinió que té ara l'Héctor Ruiz, però jo també vull saber què en pensa de tot plegat el company que també tenim avui aquí en tertúlia, déu-n'hi-do, Pitu Abril, presentador de la porteria de BTV i columnista del Mundo Deportivo. Pitu, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bueno, benvingut al Zona Mixta.
Gràcies.
I després, bueno, quina opinió et mereix el que viurem aquesta nit al Vicente Calderón? Diu l'Héctor Ruiz que per l'Atlético de Madrid, i en paraules de Gavi, és una oportunitat històrica, la temporada de la seva vida.
Home, ho és, perquè em sembla que després de 40 anys tenen l'oportunitat d'estar a unes semifinals de la Champions. Per tant, és veritat que il·lusió, ganes, intensitat, com sempre, no faltarà, no?, els jugadors de l'Atlètic. A més, amb pesos també per un estadi que serà el jugador número 12 i, per tant, serà un partit molt, molt complicat. Complicat perquè els precedents així ho diuen, no? Els partits que han jugat aquesta temporada, els tres partits que han jugat aquesta temporada, dos de Supercopa i un de Lliga, tots dos amb empat, amb resultat ajustadíssim. Per tant, es preveu també que el partit d'aquesta nit sigui complicat, emocionant, intens, i, home, no em negaré que jo el que desitjo és que finalment el Barça pugui passar, no?, aquesta eliminatòria.
Segur que no pensa el mateix, Héctor, aquí parlant de desitjos. El Rafa Riverso, per cert, què desitja aquesta nit?
Bueno, yo la verdad es que sea un buen partido de fútbol, más emocionante de los últimos entre Barça y Atlético, porque nos ha aburrido un poco, aparte del golazo, los dos golazos de la ida, pero los partidos en sí no han sido muy bien. Y por esto creo que el Tata, si quiere abrir y romper el partido, tendrá que jugar con uno entre Alexis Sánchez y Pedro y no con Cesc Fàbregas, porque Cesc no está en su mejor momento y además está comprobado que Simeone sabe cómo jugarle a los jugones. En el sentido, si estos se ponen a jugar ahí a medio campo, el Atlético no tiene prisa de ir a buscar la pelota. Pues se queda ahí con las dos líneas muy juntitas y ya está.
Ara ho seguirem preguntant pel partit d'avui, però abans hem de parlar del partit d'ahir, entre Borussia de Dortmund i Real Madrid. Héctor, va ser mèrit del Borussia o de mèrit del Madrid que la cosa es compliqués tant? No sé com ho vas interpretar.
Jo interpreto que va tenir molt de mèrit el Borussia, però també tenint en compte la situació i el context. El Borussia era el seu últim partit de la temporada, com aquell que diu entre cometes, perquè ja no tenia res a fer en les altres competicions, no? I tot tenint en compte el número de baixes que tenia, va demostrar que hi ha jugadors amb molta qualitat. Sí que és cert que aquesta temporada no ha tingut una regularitat com se la podia pressuposar, no? Al principi ha estat molt lluny del Bayern, però a la Champions sempre és un equip alegre, té una forma de jugar molt determinada i jo trobo que va ser més mèrit del Borussia. Tot i amb això, considero que més enllà de l'actitud del Real Madrid, hi ha una sèrie de decisions de Carlo Ancelotti que no has acabat d'entendre i que quasi li costen l'eliminatòria. No estic parlant de la baixa de Cristiano Ronaldo, perquè això és una cosa que ja es sabia i que s'havia d'entendre com a tal, però l'entrada d'un jugador com Casemiro en un moment determinat del partit, l'entrada d'Isco, que està jugant a la banda, una cosa que a mi em sembla que va contra natura, doncs també influencia, no?, una miqueta el desenvolupament del partit. I després hi ha un factor diferencial que és tenir a la porteria Iker Casillas. El dia d'ahir, doncs, Iker Casillas pràcticament és el que classifica el Real Madrid, perquè en els últims minuts sí que és cert que no va patir massa el Real Madrid, va tenir la possibilitat de fer aquell golet de la tranquil·litat, però considero que ja no només en aquest partit, sinó al llarg de la temporada, el Real Madrid en moments puntuals, en partit de màxima exigència, té jugadors que no estan donant el nivell que necessitaria un club que aspira a guanyar d'un punt.
No sé si comparteix la mateixa opinió al Pitu Abril.
Sí, sí, estic bastant d'acord. Jo crec que avui el seguidor del Madrid està content per haver superat l'eliminatòria i està a semifinals, però crec que el seguidor del Madrid avui també està molt, molt preocupat i decebut pel que va veure ahir a l'estadi del Borussia. Jo li dono mèrit al Borussia, perquè el Borussia d'aquesta temporada és una ombra del de la temporada passada per les nombroses baixes que té, però sobretot destaco el partit horrorós que va fer el Madrid a la primera part. A la segona va arreglar una mica les coses, va salvar els mobles, però el partit que fa el Madrid ahir a Dortmund és per estar realment preocupat, no? I és veritat el que deia, que aquesta temporada el Madrid, si t'hi fixes, davant els grans reptes contra els equips ja d'un cert nivell, doncs ha fracassat, no? A la Lliga contra el Barça, contra l'Atlético de Madrid, a Sant Mamés... El joc del Madrid és molt decebedor. Jo crec que... Sabem que els partits es decideixen al centre del camp. En aquests moments el centre del camp del Madrid és bastant fluixet, no? Perquè crec que Xavi Alonso està en un moment dolent. No sé si ha començat ja la seva caiguda, perquè Xavi Alonso, la veritat és que era l'home clau fins ara del Madrid al centre del camp, però el partit que fa ahir és horrorós.
I fins i tot Pito se li va perdonar la segona groga.
És tan dolenta de Xavi Alonso, i al mig del camp amb Illarramendi, després les ajudes de Di Maria, i després Gareth Bale, que jo sempre he dit que Gareth Bale em sembla un jugador sobrevalorat. Jo sempre dic que és un molt bon lateral, no? Mm-hmm. Però en la seva posició i quan es troba amb equips que apreten i pressionen, doncs es veuen les seves mancances, no? Mm-hmm. Jo, de veritat, el Madrid ahir em va decebre moltíssim. La prova és que enquestes que s'han fet a la capital... ahir es feia una enquesta dient es mereixia passar el Madrid i va guanyar el no. El Madrid no mereixia passar aquesta eliminatòria. Però bé, ha passat, està a semifinals, i escolta'm, ja veurem i esperem que el Barça es trobi al Madrid en aquestes semis.
Veurem, sí, primer ha de passar el Barça, però
sí,
veurem.
Sí, no, per descomptat.
Rafa, no sé si les mirades ara apunten ja directament a Ancelotti, més enllà
Quiero
dels jugadors.
Quiero insistir en Ancelotti. O sea, yo creo que ayer tuvo sus responsabilidades en el mal partido del Barça, porque del Madrid, porque hizo exactamente el mismo error que en Sevilla. Con la baja entonces de Di María, apostó por Illarramendi y no por Risco. Exactamente como ayer. Y claro, y la
sangre italiana esta, él.
Esto es verdad. Un punto de esto sí que durante toda la temporada yo no creo que nunca hizo ni Catenaccio ni mucho menos. Pero en estos dos partidos puntuales tuvo como una ansiedad de la prestación y se equivocó. Y se equivocó en las dos, porque ayer le estaba costando la eliminatoria, porque no le puedes dar un mensaje tan defensivista en un partido que tú mismo dices, ellos tienen 90 minutos para marcar 5 goles, cuatro goles, nosotros 90 minutos para marcar uno. Es verdad que si entra el penalti, estamos hablando de otro partido, pero el error de Ancelotti es muy grave, es muy grave.
I us vull preguntar també si amb Cristiano Ronaldo tot això que és canviat. Ja per començar, el penal hi ha unes altes probabilitats, sempre altes probabilitats de que entri un penal, amb qualsevol jugador. Però amb Cristiano el terreny de joc, no només el penal, sinó després els contraatacs que va tenir l'atac al Real Madrid, que ningú va saber aprofitar. Cristiano Ronaldo, que es mossegava les ungles, hagués sigut capaç d'haver canviat l'escenari del partit d'ahir? Us pregunto.
Hombre, sí, yo creo que sí, porque no solo Cristiano Ronaldo es importante por lo que hace, pero por lo que los otros dejan de hacer por su presencia. En el sentido que ayer los dos laterales del Madrid parecían Garrincha y Bruno Conti, no sé. En el sentido, dos laterales que eran los dos que venía Pizek que no había hecho nada bien esta temporada, y el otro, Durm, que la verdad tiene sus limitaciones. A ver, yo creo que Cristiano, con Cristiano dentro del campo, el partido está claro que es diferente, pero como con Messi, con el Barça.
No sé si l'Héctor pensa el mateix, el Pito, tots dos, per anar acabant aquesta tertúlia en quant a la vessant blanca, si Cristiano Ronaldo ahir, que estava a la banqueta, hagués estat decisiu perquè no patís el Madrid.
Bueno, aviam, Cristiano Ronaldo, evidentment, com un dels millors jugadors del món, sempre es nota, no?, la seva absència. Si hagués sigut definitiu o no, bueno, també s'ha de dir que en els partits claus d'aquesta d'exigència del Real Madrid, Cristiano Ronaldo tampoc és que hagi tingut, més enllà del punt de penal, una transcendència molt gran en el joc de Madrid. Que és cert que en aquestes jugades de contraatac el Cristiano Ronaldo, per la seva ànsia que té de marcar, podria haver fet aquell golet de la tranquil·litat? Doncs pues per què no? Però si juga a fer cabanes no ho sabrem mai. Ara bé, a mi el que no em pot semblar d'excusa a l'absència de Cristiano Ronaldo és per patir d'aquesta manera, tenint com tenir l'eliminatòria. Vull dir, has de sortir amb la predisposició de que això pot passar, que et facin un gol ràpid, pot haver-hi un accident, però a partir d'allà, aquí o no Cristiano Ronaldo sobre el terreny de joc, el Madrid té una plantilla i una entitat suficient com per no passar el que va haver de passar.
Bueno, i el Pitu, per tancar.
No, sí, totalment d'acord. De la mateixa manera que el Barça sense Messi continua tenint un gran equip, però no és el mateix, no és el mateix.
Dependència de tots dos.
Sí, que aquesta nit jugui Messi o no jugui, no? Doncs en el Madrid exactament igual. El Madrid és veritat que sense Cristiano té una gran plantilla i té un gran equip, però, home, la seva absència es nota, és evident. És evidentíssim, no? No només perquè és un grandíssim jugador, sinó perquè, a més, la seva presència intimida i el rival ja assumirà d'una altra manera. Jo crec que, sincerament, quan al descans ja perdia el Madrid 2-0 i no vaig veure Cristiano escalfar per la banda, realment penso que la lesió que té és més important del que estan dient a
Madrid. Jo estic d'acord amb tu, Pitu, però ara es parla que dissabte ja podria jugar Cristiano, per tant, tampoc ho acabo d'entendre.
No, sí, no, clar. És evident que, a veure, si està tocat, el d'ahir, sobre el paper, a priori, era un partit per descansar, perquè dius, tens l'eliminatòria, un 3-0, ningú, jo crec que ni el més pessimista dels seguidors del Madrid, pensaven que es trobarien en l'escenari que es van trobar al descans. Per tant, era un partit perquè Cristiano descansés. I aquest cap de setmana, el Bernabéu contra l'Almeria, doncs també és un partit perquè Cristiano descansi. Però jo, de veritat, em va sorprendre no veure Cristiano escalfar per la banda, perquè és un jugador, el jugador més resolutiu i més decisiu del Madrid. Per tant, vaig pensar, home, crec que Cristiano està més tocat del que estan dient a la capital. No?
Jo això ho podria comparar una miqueta a l'eliminatòria l'any passat entre el Barça i el Paris Saint-Germain, per exemple, en què Messi, tocat, també va arribar a jugar algun minut, no sé si ho recordo malament, i va intimidar la seva presència.
De fet, va arribar el gol la presència de Messi.
De fet, la presència de Messi va arrossegar alguns jugadors. Això, possiblement, Pitu, és el que et va estranyar, no? En el dia d'ahir, que Cristiano, encara que estigués al seu 70 o 50%, no sortís ja només per arrossegar jugadors o intimidar.
Sí, no. I simplement, jo crec que el sol fet, mira, estàs recordant aquest partit contra el PSG, recordo perfectament, el Barça anava perdent, a la que Messi comença a escalfar per la banda, es produeix ja un efecte sobre els jugadors del PSC, del PSG, perdó.
Tenim lo del Congrés dels Diputats
sí,
encara
sí.
En ment,
Estem tot el dia amb el tema del Congrés i el Parlament, no? Doncs l'efecte gairebé de pànic que es produeix sobre els jugadors del PSG fa que es tirin 10 metres enrere sí. I a la que surt Messi arriba el gol de l'empat, que em sembla que el marca Pedro. Jo crec que hi hagués passat, no sé si el mateix, però vaja, com a mínim, si Cristiano, els jugadors del Borussia, el veuen ja al començar la segona part, que està escalfant per banda, jo crec que això ja produeix un efecte de dir, ep, compte que sortirà aquest, que és el crac, que és el jugador més important del Madrid. Per tant, no veure Cristiano ni escalfar per banda em fa pensar que la seva lesió, per desgràcia, és més important del que s'està dient. No?
I també hem de tenir en compte que aquest any és any de Mundial i ningú se'l vol perdre. Deixem ja el Borussia Dortmund Real Madrid i parlem d'aquest Atlètic de Madrid-Barça d'aquesta nit. Héctor, a veure, on pot estar la clau, tant per uns com per altres, la clau del partit d'aquesta nit, on pot recaure? Es parla molt dels primers minuts, que han de ser els més importants gairebé d'aquests 180 que té la eliminatòria. No sé com ho veus tu.
Bueno, jo això de que els primers minuts tenen més importància que els últims, al cap i a la fi, és evident, no?, que al final del partit de l'eliminatòria, si arriba la cosa resolta, pues ja no serà tan important, però considero que la clau del partit és que cadascun dels dos equips sigui fidel a el que ha vingut fent durant aquesta temporada. És cert que cadascú amb el seu estil s'ha demostrat amb els precedents, sobretot aquest any, que hi ha molta igualtat. Evidentment, desgasta molt més l'Atlètic de Madrid per la seva forma de jugar, però hi ha diferents punts de vista, no? Perquè el Barça... ja sabem tothom com juga, ja sabem que té jugadors d'una qualitat individual que en qualsevol moment poden resoldre, però s'ha donat el cas que l'Atlètic de Madrid ha trobat la manera d'anul·lar segons quins jugadors. Mm-hmm. Veurem si amb aquest canvi d'estratègia que es preveu, posant a Messi a la banda, exacte, hi ha una descompensació, però en principi la idea i la clau és que cadascú faci bé el que sap fer. I l'Atlètic de Madrid, evidentment, té clar que el resultat d'inici li afavoreix. Això encara més li farà anar amb la naturalesa, no?, que té l'equip del Cholo Simeone, i fiar-ho, pues, a aquelles jugades que té tan ben treballades, alguna falta lateral, alguna estratègia, i veurem també, sobretot, la importància que té la figura de Pinto. No només sota pals, perquè probablement no tindrà massa feina sota pals, sinó a l'hora de la sortida de la pilota. Ja vam veure el partit d'anada, que allò és algo que volia aprofitar el Atlètic de Madrid. Sí que és cert que està en dubte la presència de Diego Costa, jo no les tinc totes amb mi, de que acabi sent titular. Inclús va entrar a la convocatòria, però avui havia descartat algú al Cholo Simeone. I bueno, no està en Diego Costa, jo no sé si la pressió, aquella que tant de mal li ha pogut fer el Barça quan li van a dalt a pressionar, no?, en aquella sortida de pilota, es podrà dur a terme, perquè tant el David Villa com l'Adrián, sí, una miqueta més el Raúl García sí que està acostumat, però clar, no és la mateixa manera de pressionar una sortida de pilota si tens allà la figura intimidant de Diego Costa. Així que jo el que prevé que és un partit igualat, com els que hem vist fins ara, i que, com sempre, amb aquest tipus d'eliminatòria s'acabarà resolent, pues, algun petit detall. Si surt un gol magnífic, com el que vam veure a l'anada, pues, evidentment, l'equip que l'aconsegueixi estarà més a prop de passar.
Rafa.
Bueno, la verdad es que yo hemos hablado de Cristiano y de Messi, pero en este momento creo que la trascendencia que tiene Diego Costa en su equipo es todavía mayor, porque la plantilla del Atlético no es comparable a la del Barça y del Madrid. Y la verdad es que sin Diego Costa veo un Barça claro favorito. No que con Diego Costa cambie mucho la situación. Creo que el Barça está más acostumbrado a este tipo de partidos y siempre... Y cuando quiera jugar el partido de manera diferente a como lo ha hecho en las precedentes 4 ocasiones, creo que el Barça tiene más posibilidades, más costumbre, más experiencia, más virtudes para poder salirse con la suya. Dicho esto, el Atlético tendrá el mismo estilo de partido. El mismo estilo de partido muy cerrado, las dos líneas de atrás muy juntas. Y yo creo que no jugará Villa. A pesar de que Simeone lo dijera tan claro, es muy raro que uno que haga siempre mucha pretáctica y que base toda su historial de entrenador en la táctica, que diga que Villa seguramente jugará cuando puede jugar tranquilamente a la banda Diego Costa, Diego, uh-huh, y arriba Raúl García.
Raúl García también, es verdad. Claro.
Pitu, tu imagino, sí, que també deus preveure un partit de l'Atlètic, doncs, molt fidel a la seva filosofia. Per cert, amb una filosofia on també acostumen a travar el joc del Barça, i avui l'àrbitre és Howard Webb, aprofitant per comentar-ho, és l'àrbitre del Mundial, la deixo caure. No, sí, sé si això també pot beneficiar més els interessos de l'Atlètic de Madrid.
Bueno,
però...
A mi em sembla un bon àrbitre i bueno, jo faig com els entrenadors, no m'agrada parlar dels àrbitres. Jo estic amb l'Héctor, són en efecte dos estils molt definits, i el resultat de l'anada fa que aquesta nit veurem els dos estils encara més definits, no? Perquè recordem que quan comenci el partit amb el 0-0 l'Atlètic de Madrid està classificat. Jo estic convençut que l'Atlètic de Madrid anirà a buscar el 0-0 durant els 90 minuts, a més està acostumat a fer-ho. També crec que Diego Costa no jugarà, crec que està tocat, i per les paraules d'ahir de Simeone, jo dedueixo que Diego Costa no, encara que hagi entrat a la convocatòria, no serà titular. I bueno, i l'estil del Barça, el joc del Barça el coneixem tots. A banda dels marcadors, sabem que el Barça sempre juga exactament igual. Deia el Rafa, jo també, a mi també m'agrada molt Pedrito i Alexis, però pel que ha estat provant aquests dies el Tata Martino, sembla que cap dels dos jugarà, no? I el que veurem, doncs, és el que s'està dient aquests dies. Veurem a Neymar per banda esquerra, a Messi per banda dreta, i a Cesc de nou o de fals nou.
I si calgués, també es podria, amb els mateixos jugadors, buscar un partit més com el del Manchester City, és a dir, sí, regular sobre la marxa.
Sí, són els mateixos jugadors contra el City, són els mateixos jugadors aquí al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid, però el dibuix és totalment diferent. A mi el que més m'agrada d'aquest dibuix és que Iniesta torna a la seva posició més natural, o a la posició que rendeix més, que és al mig del camp, d'interior, no? I després m'agrada que desplaci a Messi cap a banda, perquè almenys ja sabem que el Messi on ha triomfat més és en aquesta posició fals nou, però l'Atleti de Madrid el té molt ben estudiat, i aquí el Camp Nou doncs el van engaviar, no? Per tant, aquesta tirat al Messi més tirat a banda i a Cesc Fàbregas més en aquesta posició de nou fals nou, a mi en principi aquest dibuix m'agrada, i tenint en compte que no hi haurà segurament Diego Costa, també penso que el Barça és una mica més favorit que l'Atleti de Madrid, i la clau, com han repetit tant el Xavi com el Tata Martino, és marcar, és ser els primers a marcar un gol, que bueno, fins ara no ha passat.
I parlant de gols, vinga, que anem a acomiadar ja la tertúlia. A tots tres tertulians us preguntem porra pel partit d'aquesta nit, i per tant ja amb la porra que feu ens esteu dient qui passa a semifinals.
Mm-hmm.
Vinga, Pitu, tu mateix.
Mira, jo et firmo el 1-2.
1-2 al Pitu. Rafa?
Bueno, yo iba a decir 1-2, 0-2.
0-2 pel Rafa, de moment passa el Barça, eh?
De moment passa el Barça, Héctor. Em sembla que la teva visió serà més diferent, eh?
Sí, una miqueta. Així hauria de ser, no? Jo apostaré pel 0-0, va.
Doncs bé, es classificaria l'Atleti de Madrid. Héctor Ruiz, escolta, moltes gràcies per ser amb nosaltres, una abraçada ben forta i molta sort aquesta nit, també.
Moltes gràcies, a vosaltres també.
Adéu-siau.
I moltes gràcies també al Pitu Abril per haver estat amb nosaltres. Una abraçada, Pitu.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Rafa Riverso, l'incombustible de les tertúlies del Zona Mixta. Moltes gràcies, i que vagi molt bé. Veurem aquesta nit, esperem, molt bon partit de futbol, més enllà del resultat.
Adeu. I, en fi, hem d'acabar aquest programa d'avui, no amb l'agenda, sinó que l'acabarem fent menció a algun dels comentaris que ens ha arribat a la pregunta que us fèiem avui. Preguntàvem sobre el resultat i sobre el Madrid. Digue'ns algun, David.
Bueno, per exemple, Carlos Barberán, que és una mica ambiciós i diu que espera un 7-0.
Vaja.
No sé,
aquest tira la casa per la finestra.
O, per exemple, Aitor Fernández, que aposta per un 1-1 i golet de Messi abans dels penals. Aquí, més d'un atac d'acord, tindrà.
Juste, per exemple, diu 2-1, el Borja Bou 0-2, i un tal Josep López ens diu que 3-1. Per tant, hi ha de tot, eh?
Gràcies. 3-1, Antoni diu que també. Va,
sí.
Deixa-m'ho aquí, David. Gràcies a tots aquells que ens han escrit.
I
ens
crítiques pel Madrid, més, crítiques.
I veurem què passa, si hi haurà crítiques pel Barça no demà. Vinga, adéu-siau.
Adéu.